Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
10 i 48 minuts, toca aquesta hora repàs de l'actualitat amb dos delinqüents, pirates o el que vulguin ser. Albert Prat, molt bon dia.
Bon dia.
Jon Sindreu, molt bon dia.
Bon dia.
Avui es deixo temps,
Estava solucionant problemes tècnics. Perdoneu.
Molt bé, però allò que vaig dir, no sé si ho vaig dir un dia a vosaltres, de fer-me una estàtua, la passada d'Octavià, pel tema del temps, jo crec que hauríeu de començar...
Una estàtua de Carlos Fabra.
Sí, sí, però que sigui de Carlos Fabra.
Sí, que llavors tindríem el problema que...
Que no hi haurien els coloms, llavors.
O l'aeroport de Sabadell, hi hauria, segons com de gran fos, sí, podria tenir interferències.
Hauríem de vigilar bastant, perquè l'aeroport de Sabadell podria patir problemes.
Recordem, que l'aeroport de Castelló hauran de remodelar una part, perquè l'estàtua de Carlos Fabra, entre altres coses, doncs, feia inadequada la instal·lació pel vol dels avions, cosa que de fet mai ho haguéssim dit, perquè on que no n'hi volen d'avions, doncs...
No es podia saber.
Sí, sí.
No doncs, es podia saber.
Doncs vaja, des d'aquí aprofitant sempre les bones idees,
Sí, sí, sí. Aprofitant bones idees, en tot cas, comencem amb una notícia seriosa, què et sembla?
Sí, sí, sí.
Una cosa normal i corrent, perquè com tenim tant de temps que avui tenim temps de fer de tot.
Sí, exacte, avui podem estar transcendents, podem
clar,
estar...
Mira,
em sembla bé, em sembla
sí,
bé.
Sí, avui... Continuen les negociacions aquestes aquestes coses que va sentint Merkel, Mario Monti, Sarkozy, fan no sé què d'una cosa que ningú no entén exactament per què serveix, doncs en aquest cas es reuneixen avui per debatre l'augment del fons de rescat europeu.
Quina sort.
Que és una cosa que tinc la sensació que ho portem augmentant tota la vida, no? És d'aquelles coses que contínuament es parla d'augmentar-lo, serà perquè potser la primera i la segona vegada no n'hi havia prou.
O bé arribarà un moment en què hi haurà més diners del fons europeu que els estats.
Sí, això és una altra,
Serà
una altra
un moment bastant curiós, serà una mica una guardiola excessivament gran.
Sí, aquí després també hi ha el debat de com s'augmenta el fons de rescat, perquè, és clar, els diners no tenen per què ser-hi, és a dir, es pot comprometre, per exemple, el Banc Central Europeu a imprimir-los, no? És a dir, imprimir quantitat, 50.000 i ja
està. A l'impressora de Cugat.
Exactament. És clar, altres maneres doncs, és demanar-ho prestat, amb la qual també t'estàs endeutant, etc etc. Recordem els vells debats, no?, que Alemanya doncs, no vol generar inflació, en canvi els altres països doncs, estan bastant a favor de generar inflació si això aconsegueix aixugar-los i part del deute. El debat està amb Grècia, recordem, situació de Grècia segueix sent molt dolenta, necessitarà tornar a ser rescatada i d'aquí fins a l'infinit, en part perquè les mesures d'austeritat que estan prenents, que ja són prou salvatges, doncs sembla que no estan sent suficients.
Per aquella cosa de, clar, si ja tot el que cobres ho pagues en impostos, llavors és normal que no consumeixis. És una d'aquelles coses que tenen lògica a la vida. En tot cas, coses que tenen lògica i que no en tenien fins ara. El Parlament Europeu, diguem que està a favor de tenir una sola seu per estalviar.
Home.
És una cosa que estaria bé tenir-ho en compte ja des de bon principi com a concepte. No?
Sí, és a dir, se n'han adonat ara, que potser això de tenir una seu a Brussel·les i l'altra a Estrasburg i anar volant per allà, clar, el senyor Alejo Vidal Quadras i la companyia d'eurodiputats, que els hi va molt bé, perquè recordem que els vols són amb dietes i una pràctica habitual dels eurodiputats és cobrar el vol en classe business i anar en classe turista i estalviar-se i embutxacar-se la diferència. Això és una cosa que s'ha fet molt de temps.
No descartem que algun dia d'aquests Alejo Vidal Quadras voli de Brussel·les a Brussel·les per poder cobrar la dieta.
Que no és que estiguem acusant específicament Alejo Vidal Quadras, simplement que és l'eurodiputat més insigne d'Espanya i per tant,
exacte,
a més de vicepresident de la mesa i per tant doncs se l'ha de...
Vicepresident.
Vicepresident, sí.
Exacte.
Sí, sobretot.
Es calculen que s'estalviaran...
Dos cops. Vicepresident, home, com Joan Gaspart.
180 milions d'euros l'any. Es calcula si només hi ha una seu, té la seva lògica, en tot cas.
Sí, això de tenir una sola seu, en general, és una bona idea, no? Ho dic perquè si ens hem de reunir tots aquí, primer a la reunió i després ens anem a reunir al Pi d'en Xandri, doncs, evidentment, estarem gastant temps i...
Jo valoraria fer una seu del Parlament de Catalunya a Viella.
Sí, estaria molt bé.
Sí, així anem... o a Castelló, per anar-hi amb avió.
Exacte, anem tots viatjant tot el dia.
De totes maneres, parlant una miqueta de lògica, avui a l'entrevista del Carnaval, una entrevista molt interessant i molt plena de continguts, diguem que Sergio Morales ha demostrat que és una mica... Això de relacionar conceptes a vegades li costa.
Demà dissabte és el dia gros del Carnaval de Sant Cugat. Sigueu pirates, cowboys, homes que són dones o homes que són dones.
Exacte, exacte.
Assegurada.
T'ha quedat molt marcat.
Aquí només hi ha una opció.
Sí. Saps què passa? Que aquest matí he llegit l'Ara i deia una cosa molt semblant, dones que van de dones o viceversa, una cosa,
en tot cas,
fantàstica.
Sí,
estaríem dient que les entrevistes de Sergio Morales són com una enquesta de l'ABC, no?
Té,
sí o sí.
Té dues obsessions. Sí. Una són els pirates, aquesta ha quedat clara, i l'altra són els transvestits, eh? És a dir, són els dos eixos del periodisme de Sergio Morales.
I compte que també existeix l'opció pirata transvestit.
Sí, exacte.
Això ja és el màxim per Sergio Morales.
Sí, sí, sí.
Exacte.
Que seria Pirata el del Gorro, recordem, famós regidor de la Cori. Per cert, ara que arriba el carnaval i n'heu estat parlant, vosaltres sou de carnaval? Us ho puc preguntar aquí.
Molt.
A mi sí que
m'agrada. Soc de Torelló, jo.
Clar, i què li has de dir?
Esclar, és de Torelló.
A mi sí que m'agrada, però mira, per temps sovint no puc gaudir-ne massa.
Que jo sóc un dels majors odiadors del carnaval. Perquè jo no entenc com la gent que no està disposada a fer el paperina durant tot l'any arriba al carnaval i com a excusa fa tot tipus d'estupideses. És una cosa que no... És a dir, aquestes festes que serveixen com a excusa per fer animalades que tu no voldries fer d'una altra manera és una cosa que no he entès mai.
Per tant, de la nit de Cap d'Any ni parlem-ne, no?
O sigui, no? No, la nit de Cap d'Any és un reducte infecte de...
Hauria de ser desterrada de...
No,
que deixen d'este mundo.
No, però, és a dir, tu agafa la nit de Cap d'Any. La decadència absoluta de les festes de Cap d'Any no es permetria en qualsevol altre moment de l'any. I, en canvi, com que és Cap d'Any, doncs, clar, té un toc absolutament decadent, una cosa...
La destral de John Sindreu.
Sí, jo anava a parlar de decadència.
Jo també, perquè no se m'ofenguin les associacions que munten coses per carnaval i Cap d'Any, jo en general ho odio tot, perquè sóc un home més aviat avorrit. És a dir, que no s'ho prenguin personalment, és que jo...
Home del gènere negatiu. En tot cas, parlem de decadència. Parlem de decadència sindical, en aquest cas. Perquè, sabeu què ha passat? És una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Ara em salto el guió, però és que volia dir-ho abans de res. Hi ha un senyor, el líder de la UGT de Madrid, un tal José Ricardo Martínez.
Podria ser qualsevol, en aquest, no?
Sí, en aquest cas sí, però és un senyor que volia enviar a su puta casa a l'exgovernador del Banc d'Espanya, que ho va dir en una roda de premsa fa 2 anys, i cridant, i diguem-ne, com t'ho diria, impulsant el moviment obrer. El senyor aquest cobra més de 180.000 euros a l'any per assessorar a Bankia i per les seves feines com a sindicalista. 180.000 euros anuals.
És que ho deu fer molt bé.
Segur que sí, no en tinc cap mena de dubte.
Sí, sí, un senyor que, si no em recordo malament, era d'Izquierda Unida, no...
Sí.
Ara no sé si corregeix-me, però en tot cas, sí, veiem els sindicats que segueixen sempre, com sempre, marcant l'exemple a seguir, ells amb la seva representació dels treballadors i mentre estan assessorant, que això d'assessorar a mi m'agradaria algun dia que m'expliquessin què vol dir, perquè assessorar què implica? Assessorar com?
La cosa seria, John Sindreu, he de beure aigua?
Esclar, és a dir, no, això,
180.000 euros.
Això és un assessorament, és a dir, què és assessorar? Exactament, quan diuen assessor, assessor en què? És a dir, què es dedica? Això estaria bé que ens ho diguessin, perquè realment potser fa uns càlculs complicats sobre canvis de divises, aquest tio en sap molt i per tant li va molt bé, jo no ho sé. Però el tema de la incompatibilitat de càrrecs potser ens l'hauríem de parlar. Per cert, que a l'altra banda de l'altra cara de la moneda, Joan Rossell, el president de la COE, l'han enganxat aquests dies dient que està molt feliç amb la reforma laboral als seus companys empresaris.
Home, i tant que sí.
Amb unes alegries molt, diguem-ne, ofensives per segons qui, això ha generat un cert revolt a Twitter, no?
I tant que sí, pot fer implosionar la plantilla directament sense gastar-s'hi excessius diners.
Sí, realment, el tema de sindicats i patronal, clar, tu veus aquella gent i jo tinc la sensació que jo no havia nascut quan aquesta gent ja estaven ficats amb això. No ho sé, és una sensació,
eh? Que se porta molt temps,
clar, 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 és a dir, hòstia, el senyor Cándido Méndez.
Sí,
home. Jo no era persona quan el senyor Cándido Méndez ja feia aquestes històries sindicals, en fi.
I Enric Reina, un altre també, un clàssic.
Enric Reina o...
També. Bé, en tot cas...
Millor que vicepresident, encara.
Exacte.
Enric Reina.
Bé, parlem de premsa ara, perquè queden poquets minuts, però una bona, no sé si bona o mala notícia, perquè últimament les rebaixes de Girona, com hem parlat abans, són importants. Ara l'empresari gironí Joaquim Vidal ha comprat per 1 euro el Punt Avui.
Tot es compra per 1 euro,
sí.
Últimament, és tot a 1 euro. Aquest país s'està convertint en això, eh?
Sí, sí, seria el bazar xino de Catalunya,
seria
Girona, no?
Sí.
Bé, doncs s'ha comprat el... Però en tot cas, no sé si és una gran notícia o no pels treballadors del Punt Avui, perquè ja ha advertit que caldrà molt de sacrifici per tirar això endavant.
I ha dit segurament que no sé
si ens hem de felicitar, que el moment actual és complex i que hi ha d'haver resultats positius. És a dir, m'ho petaré tot.
Sí,
seria aquesta la definició exacta del que farà Joaquim Vidal amb el Punt Avui.
Sí, per altra banda, també s'ha de dir que si no el compra és que potser no hi ha Punt Avui.
Exacte.
És a dir, aquí tot té la seva banda, no? Aquest diari, recordem, diari que El Punt tenia una certa estratègia territorial, especialment a Girona, que li funcionava molt bé. Van decidir comprar un diari que mai havia funcionat a escala nacional, com és l'Avui. El van comprar Hermès Comunicacions, venent-nos que allò era una gran operació per la premsa en català. Bé, no sé si algú s'ho va creure. A partir d'aquí, com que les dues capçaleres van anar cada cop pitjor, especialment l'Avui, en lloc de... ells van decidir mantenir dues edicions, una a Girona i l'altra a escala nacional, i en lloc de mantenir el nom Avui a la nacional i el nom El Punt, és a dir, a l'edició gironina, on funciona cada un, doncs no, van decidir fusionar-ho en això que se'n diu El Punt Avui. És a dir, això ja t'exemplifica l'estratègia empresarial d'aquest grup i com han acabat. És a dir, encara tenen sort de valer un euro.
Seria molt dir, és veritat.
Com el Girona Club de Futbol, que també el van vendre per un euro.
En tot cas.
Les rebaixes.
Continuem, acabem, bé, no acabem encara, no, però parlem una miqueta ara d'esports, perquè sabeu que tota l'ofensiva mediàtico-político que es posa contra els guinyols francesos sembla que no acaba de fer gaire efecte, perquè ahir, durant el programa aquest on s'emeten els guinyols, es va sentir això.
Le ministre de l'Éducation a qualifié les guignols de xenophobes, une déclaration qu'il a faite en enlevant la cocaïne de son nez.
A veure, que deixeu-m'ho explicar.
Traductor.
Sí, de José Ignacio Bert, que és un nom bastant magnífic, quan va fer les declaracions aquestes dient que era xenofòbia contra els espanyols, etcètera, i l'home s'estava mocant. I com que sembla que totes aquestes queixes no els hi afecten gaire als francesos, el presentador en qüestió diu mentre es netejava la cocaïna del nas. I això ha creat més indignació. Al final això acabarà amb una guerra mundial.
Però és que això era una evidència. És a dir, en el moment que tu agafes un programa de televisió i ho converteixes en un problema d'atac a la teva nació i al teu esport nacional... estàs entrant a l'absurd i estàs donant peu a que aquesta gent s'infli, i si ja la primera broma era de mal gust, aquesta ja és a dir, de recontra mal gust. Tu ho has generat, tu, això, t'ho has fet a sobre.
Aquí està, la qüestió és, val la pena pensar que quan s'han envalentonat aquests senyors s'han dedicat a agafar vídeos de diverses cadenes espanyoles, i en algun cas l'han pifiat, perquè hi havia un gag de Cracòvia en el qual se'n reien dels espanyols caricaturitzant els francesos, i ells ho han posat com si fos seriós.
Sí, és que és el perill d'entrar. És com si agafem aquesta secció i la convertim en un tema nacional. Per cert, no patiu, ha tornat Keita.
Ha tornat?
Ja està.
I ha fet l'ai.
Ja està. Ja està. Triplet, tot fet.